Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. El Parlament de Catalunya activa el compte enrere definitiu per investir el nou president de la Generalitat. Si el 26 d'agost cap candidat té els suports necessaris, automàticament es convocaran a Catalunya noves eleccions que serien a la tardor a mitjans d'octubre. El ple ha celebrat avui el que es coneix com a acte equivalent després que cap candidat hagi aconseguit el suport necessari per ser president després dels comicis que es van celebrar el passat 12 de maig. Per evitar la repetició electoral, Salvador Illa hauria d'aconseguir el suport d'Esquerra i dels Comuns o Carles Puigdemont, el dels Republicans i una abstenció del PSC, cosa que ara mateix és molt complicat, és pràcticament impossible que acabi passant. Així ho van determinar les urnes després de les eleccions del 12 de maig i així s'ha constatat avui en les intervencions que han fet els grups en aquest ple. Tots coincideixen en que una repetició electoral seria nefast per a la imatge que es donaria de la política catalana, però a la vegada ningú la descarta encara a hores d'ara. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
En tot cas, els dos candidats que opten a la presidència, com dèiem, Carles Puigdemont i Salvador Illa, confien en aconseguir els suports necessaris en aquest temps.
Sí, Albert Batet, de Junts, vol un acord independentista amb l'abstenció del Partit Socialista, un escenari que Illa descarta del tot i diu que l'única variable possible és que Esquerra Republicana l'investeixi president.
Junts farem tot el possible perquè hi hagi un govern del president Puigdemont i no abocar el país a una repetició electoral.
O pacte progressista o repetició electoral. No hi ha més opcions, així són les coses, agradin o no agradin.
Esquerra ja ha avisat avui des del faristol del Parlament que si els dos partits volen els seus vots, caldrà tancar un acord que satisfaci tant la direcció del partit com també la militància.
Connectarem només començar amb el Parlament de Catalunya per ampliar el que ha donat de si aquest ple que ha activat, com dèiem, el compte enrere per evitar tornar passar per les urnes. D'altra banda, la política espanyola ve marcada avui per la suspensió de l'agenda oficial de Pedro Sánchez, aquesta vegada forçada per la mort del seu sogre, el pare de Begoña Gómez.
I abans de conèixer aquesta notícia, Pedro Sánchez sí que ha assistit al ple del Congrés, on avui tocava sessió de control al govern, una jornada marcada per l'acord de renovació del Consell General del Poder Judicial, que PSOE i PP van tancar.
Escoltarem què ha donat de si aquesta sessió de control d'aquest dimecres a Madrid, tot això en un dia on hi ha novetats sobre el doble crim de Girona a la de Sant Joan. Els Mossos han trobat una de les dues armes que es van disparar. Es tracta d'un subfusell de llarg abast.
I mentrestant, aquesta hora, continuen buscant l'autor del tiroteig. La troballa de l'arma l'ha confirmat el conseller de l'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, que ha parlat avui a Catalunya Ràdio, tres dies després del crim.
Catalunya és una societat segura, un país segur que té uns problemes de seguretat, com deia, doncs això, equiparables, homologables, assimilables als de les ciutats i països del nostre entorn.
Elena ho ha justificat dient que la taxa d'assassinats a Catalunya es va situar l'any passat per sota de l'1 per cada 100.000 persones, mentre que la mitjana europea es troba en una taxa de 2.
I a Barcelona primer va ser la superilla del carrer Consell de Cent i avui és la reforma de la Via Laietana. Un jutge diu que les obres no van seguir la legalitat vigent.
La sentència recull que el carrer és una via urbana d'interès metropolità i que per això la reforma s'hauria d'haver fet a través d'una modificació del Pla General Metropolità a través de la Subcomissió d'Urbanisme que depèn de la Generalitat i no amb un acord de la Comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament, que és com es va fer.
Davant d'això, el govern local anuncia ja recurs i defensa aquest model de reforma.
El model de transformació de Via Laietana crec que és un model que és indubtablement un bon model, ofereix més espai per la mobilitat a peu, que és la primera forma de moure's que tenim a Barcelona.
Declaracions que feia avui la tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Laia Bonet, només conèixer aquesta sentència judicial que tomba doncs, el projecte de la Via Laietana, tot i que això sí diu que les obres no s'han d'aturar. I d'altra banda, atenció al que us explicarem avui, perquè la situació econòmica per a moltes persones cada vegada és més greu i treballar avui ja no garanteix un mínim nivell de vida. Ho demostren les xifres de Càritas Espanyola. L'any passat, la meitat de les persones que van acudir a aquesta entitat per demanar ajuda tenien feina.
És el cas de la Tatiana Caicedo, que, tot i ser víctima de violència de gènere, no pot accedir a cap ajuda pública.
En el recurso donde estoy tiene una fecha máxima de 18 meses, año y 6 meses. O sea que me quedan 6 meses de ayuda. Son los que yo tengo que ahorrar para cuando ya me toque sola. Hay muchos tipos de ayuda aquí en España, pero yo no aplico.
Aquest migdia, Càritas Espanyola presenta la memòria de totes les activitats que van fer l'any passat. L'entitat va invertir gairebé 500 milions d'euros per atendre 2,5 milions de persones.
I avui en els esports, Espanya coneixerà aquesta nit els seus rivals dels vuitens de final de l'Eurocopa.
Sí, aquesta nit acaba la fase de grups del campionat i la selecció espanyola haurà d'esperar a conèixer tots els resultats perquè s'haurà d'enfrontar la millor selecció classificada com a tercera de grup.
I també en futbol es veuran Espau Cubarsí i Fermín López aniran als Jocs Olímpics de París.
El seleccionador espanyol Santi Denia compta amb ells a la llista de 22 futbolistes que ha publicat avui. També ha cridat als jugadors del Girona, Miguel Gutiérrez i Eric García i Joan García de l'Espanyol.
I Sílvia Pérez Cruz és el nom destacat de la informació cultural d'avui. La cantant de Calella de Palafrugell obre aquesta nit una nova edició del Festival Grec a Barcelona i actuarà tres nits seguides, des d'avui i fins divendres, presentant l'espectacle Circular, on fa un repàs a la seva carrera acompanyada d'artistes com Salvador Sobral, Rita Payés o Judith Nederman. Això sí, entrades esgotades ja per a tots tres recitals que tindran lloc al Teatre Grec de Barcelona. Això és el més destacat d'aquest matí de dimecres. D'aquí un minut ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Estan creixent ja núvols a les comarques del Pirineu, on aquesta tarda tindrem ruixats i també algunes tronades, però seran fenòmens puntuals i aïllats. El que cal destacar, sobretot, a hores d'ara és la calor, perquè les temperatures pugen respecte a les d'ahir. Avui esperem màximes, en general, entre els 30 i els 35 graus a bona part de Catalunya, l'excepció, les comarques de la costa. Aquí no passarem dels 28-29 graus, però amb molta humitat i, per tant, amb una desagradable sensació d'aixafogor durant tot el dia. Aquesta tarda també crescuda de núvols a la meitat nord de Catalunya, però ja diem que de precipitacions poques, únicament concentrades a les comarques del Pirineu. La previsió per demà ens indica un temps molt semblant al d'avui pel que fa a l'estat del cel, és a dir, matí amb sol amb alguns núvols alts i tarda amb ruixats i tempestes al Pirineu, però sobretot amb temperatures demà encara més altes que les d'avui i més que pujaran de cara a divendres.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:07. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i David García, la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El Parlament de Catalunya constata que per ara no pot nomenar cap nou president de la Generalitat i comença el compte enrere de 2 mesos per investir-ne un, o Catalunya es veurà abocada a una repetició electoral que seria a la tardor. Crònica des del Parlament de Catalunya. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Cap candidat no ha volgut presentar-se avui a la investidura de la Generalitat i s'obre així una finestra de 2 mesos perquè els partits tanquin un acord de legislatura o Catalunya es veurà abocada a una repetició electoral. Els dos candidats que opten a la presidència, Carles Puigdemont i Salvador Illa, confien aconseguir els suports necessaris en aquest temps. Albert Batet, de Junts, vol un acord independentista amb l'abstenció del PSC, un escenari que Illa descarta del tot i diu que l'única variable possible és que Esquerra l'investeixi president.
Junts farem tot el possible perquè hi hagi un govern del president Puigdemont i no abocar el país a una repetició electoral. Si vam aconseguir tancar l'acord de Brussel·les que partien de posicions molt allunyades, aquí, malgrat desencontres entre companys de trinxera, un pacte hauria de poder ser una realitat més que factible.
L'única possibilitat és un pacte progressista. És l'única opció aritmèticament i políticament viable, al meu entendre. O pacte progressista o repetició electoral. No hi ha més opcions, així són les coses, agradin o no agradin.
El president del grup parlamentari, Josep Maria Jové, avisa que no són els únics responsables que hi hagi o no repetició electoral.
També és evident que aquests resultats donen diverses majories que sumen. Sense anar més lluny, el PSC i Junts sumen sobradament. S'han passat l'anterior legislatura, de fet, sumant per anar a la contra, sense dificultats ni fer gaires escarafalls. Ho hem vist clarament en les votacions en aquest Parlament. Si comparteixen model socioeconòmic, per què no es voten mútuament? Per què no governen i comparteixen govern?
La resta de partits es mantenen al marge de qualsevol acord d'investidura, excepte els comuns que fan costat al PSC.
Gràcies, Judit. I quin calendari s'obre a partir d'ara? Doncs avui ha començat el compte enrere, com dèiem, de 2 mesos per investir un nou president a Catalunya. Si això no passa abans del 26 d'agost, la cambra catalana es dissoldrà automàticament i hi haurà noves eleccions un altre cop a la tardor, en concret el dia 13 d'octubre.
I amb l'horitzó del 26 d'agost, la mesa del Parlament ha decidit habilitar tot el mes a la cambra, és a dir, es podrà convocar un ple d'investidura qualsevol dia de l'estiu, sembla que es faci amb una antelació de 48 hores.
Estel migdia. L'informatiu de proximitat.
3 i 10 minuts a Madrid. Pedro Sánchez ha suspès la seva agenda oficial per la mort del seu sogre, pare de Begoña Gómez. El cap de l'executiu espanyol ha assistit, això sí, aquest matí a la sessió de control del Congrés, la primera que s'ha fet després de l'acord amb el PP per renovar el Consell General del Poder Judicial. Tot i això, el president ha abandonat l'hemicicle després de les seves respostes.
I, de fet, Pedro Sánchez ja va suspendre la seva visita ahir a Barcelona, on havia d'assistir a una entrega de premis. Avui tampoc assistirà al Fòrum Econòmic i Social Mediterrani, que té lloc a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. A hores d'ara, tampoc està confirmat que demà viatgi a Brussel·les, on s'han d'escollir els principals càrrecs de la Unió Europea.
Doncs en aquest ple al Congrés dels Diputats, on sí que ha assistit, com dèiem, Sánchez, abans de conèixer aquesta notícia de la mort del seu sogre, ha tingut el primer cara a cara amb Feijóo, després del pacte que van signar ahir PSOE i PP, entre els dos principals partits de l'Estat, com dèiem, per renovar la cúpula judicial.
Quedan 3 años por delante de legislatura y muchos acuerdos por alcanzar. Y a usted, señor Feijóo, de nuevo, bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución.
Este acuerdo no es para ayudarle, como usted se puede imaginar. No, este acuerdo es para poner límite a la voracidad de su gobierno en controlar las instituciones del Estado.
I alguns dels socis de la investidura de Sánchez ja han matisat que no veuen amb bons ulls aquest pacte, entre els quals Esquerra, el PNB, Bildu, Junts o Podem.
I és que temen que el pacte sigui una rendició davant del Partit Popular i suposi l'inici d'una gran coalició entre les dues grans forces.
Estel migdia.
Us ho dèiem a la portada, el sistema econòmic de l'estat del benestar està deixant de funcionar i el cas més evident és que tenir una feina ja no garanteix un nivell de vida ni poder cobrir les necessitats bàsiques. Això ho demostra la memòria de l'activitat de Càritas espanyola, que l'any passat va atendre 2,5 milions de persones. Doncs la meitat d'aquestes tenien feina. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda, com deies, cobrar un sou ja no és un mètode de protecció contra l'exclusió social, així ho diu la memòria de Càritas espanyola, que també relaciona l'augment de la pobresa amb l'encariment de l'habitatge. Per altra banda, una de cada 3 persones ateses per l'entitat no tenen la documentació en regla tal com exigeix l'administració espanyola. Un dels casos és la Tatiana Caicedo, que va fugir de Colòmbia perquè patia abusos i violència de gènere. Tot i tenir feina, necessita l'ajuda de Càritas perquè només pot treballar a mitja jornada. Caicedo viu en un centre assistencial de Càritas, però l'ajuda se li acaba en uns mesos.
Poniendo más trabas, entonces es muy difícil regularizarse aquí en España. Yo tengo ganas de trabajar y de salir adelante, porque yo vine, fue a buscar un lugar donde yo darle una vida tranquila a mis hijos. Porque a veces, por lo menos yo me siento incómoda, a veces de tener que decir, va a tocar ir a pedir una ayuda, porque en sí no es lo que yo quiero. Yo siempre me acostumbraba a trabajar.
Per ajudar els 2,5 milions de persones que l'any passat van anar a Càritas espanyola, l'entitat va invertir 486 milions i mig d'euros. Això representa un increment de gairebé 30 milions en comparació amb els recursos dels que disposava el 2022. L'organització alerta que aquest any han tornat a atendre el mateix nombre de persones que abans de la pandèmia. També alerten que les persones que van a l'entitat cada vegada tenen més problemes per accedir als seus drets.
Gràcies, Pau. Doncs a tot això, a Tarragona aquest estiu es posarà en marxa el nou servei d'atenció integral per a persones sense sostre.
Els usuaris seran seleccionats pels tècnics i s'hi podran estar tot el temps que necessitin. També rebran el suport d'una desena d'educadors socials. El nou servei, en aquest cas, oferirà 16 places i, paral·lelament, el consistori ha signat un conveni amb el Servei Català de l'Habitatge, pel qual podrà disposar de 5 pisos. D'aquesta manera, les persones que no tinguin un recurs habitacional i es trobin en una fase inicial de reinserció social podran tenir un nou espai on començar. L'acord estarà vigent fins al 2028.
Més coses. Els Mossos d'Esquadra han localitzat el subfusell amb què un home va matar 2 persones al barri de la Font de la Pólvora, a Girona, durant la nit de la Revetlla de Sant Joan. Es tracta d'un subfusell Kalàixnikov, una arma de foc llarga que l'home hauria llançat després dels fets.
La policia, després d'escorcollar la zona del tiroteig, ha trobat una de les armes que es va disparar. Queda pendent, però saber on és la segona arma de foc que també es va fer servir aquella nit. Ho ha confirmat el conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, en declaracions a Catalunya Ràdio. N'ha assegurat també que no cal patir per la seguretat del país.
Catalunya té, com totes les societats, doncs, problemes d'inseguretat, però són... Catalunya, ho he dit sempre, és una societat que, des del punt de vista dels estàndards del nostre entorn, de les societats occidentals i de les ciutats i països del nostre entorn, doncs és una societat segura, un país segur.
La troballa d'una de les armes del crim arriba hores després que la policia localitzés el cotxe calcinat del sospitós al Baix Empordà. En un primer moment, la policia catalana el buscava a Figueres, a la capital de l'Alt Empordà, però també creuen que podria haver fugit a Granada, on hi té famílies.
I canviem de qüestió en informació internacional. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ja ha comparegut davant del Tribunal dels Estats Units a les Illes Marianes. Allà ha formalitzat l'acord de culpabilitat per un delicte de conspiració pactat prèviament amb les autoritats de Nord-Amèrica.
Assange ha admès el seu paper en la conspiració per violar la llei d'espionatge i ha estat condemnat a 62 mesos de presó. De fet, és el temps que va complir a la presó del Regne Unit. Aquesta hora, Assange ja estaria arribant a Austràlia, d'on és natal. Segons l'acord, el fundador de Wikileaks té prohibit tornar als Estats Units sense permís. La família també ha confirmat que Assange buscarà l'indult.
I en clau internacional també us expliquem que l'actual primer ministre en funcions dels Països Baixos, Mark Rutte, serà el pròxim secretari general de l'OTAN.
Assumirà el càrrec l'1 d'octubre, quan acaba el mandat de l'actual secretari general, el noruec Jens Stoltenberg, després de 10 anys al capdavant. L'elecció arriba 6 dies després que el neerlandès hagi obtingut tots els suports dels aliats. El candidat, de fet, ha tingut via lliure després que el seu rival, el romanès Klaus Iohannis, es retirés de la cursa.
I tornant a casa nostra, Barcelona és la ciutat de l'estat més cara per llogar una habitació. Costa de mitjana uns 550 euros, segons un estudi que ha fet el portal de lloguers Idealista. D'aquesta manera, supera el preu mig per a habitació de Madrid, que és de 526 euros, i també el de València, on costa una habitació 400 euros al mes.
Segons la web immobiliària, el districte més car de la capital catalana i, de fet, de tot l'estat, és Ciutat Vella, amb 625 euros al mes, seguit de Chamberí a Madrid i Sarrià a Sant Gervasi, amb 612 i 605 euros, respectivament. Aquests tres districtes són els únics, de fet, que superen els 600 euros mensuals per una habitació. Idealista també destaca que 6 de cada 10 habitacions al lloguer es concentren a Madrid, Barcelona i València.
El lloguer d'habitacions és, doncs, una fórmula que s'estès en ciutats que són molt pressionades pels pisos turístics que han tret del mercat habitatges que potencialment podien llogar els residents. Per això el govern espanyol, ho dèiem ahir, estudia que les comunitats de veïns puguin vetar pisos turístics dins del seu bloc, una mesura que ha valorat avui des dels micròfons de Ràdio Estel l'expert en habitatge Alejandro Fuentes Lojo Rius.
Poden decidir i limitar els usos que realitzen els elements privatius de l'edifici. Poden, per tant, establir prohibicions i limitacions en quant als elements privatius de cadascun d'ells, no? Poden decidir si el seu edifici volen que hi hagi un restaurant o no volen que hi hagi un restaurant, o volen que hi hagi un pis turístic o no volen que hi hagi un pis turístic, no? Per tant, tenen una capacitat de decisió i una capacitat de poder molt, molt important, no? Donat que poden establir i poden otorgar-se un règim legal per acord entre ells.
Declaracions que seien al programa La Caravana d'aquesta mateixa emissora aquest matí. Doncs sense morens de Barcelona, ho dèiem a la portada, un jutge diu que la reforma de la Via Laietana no és legal perquè abans de fer-la s'hauria d'haver de modificar el Pla General Metropolità a través de la Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona, que és un òrgan que depèn directament de la Generalitat.
D'aquesta manera, el jutjat estima un recurs que va presentar la Cambra de Concessionaris d'Infraestructures, Equipaments i Serveis Públics i revoca l'acord de la Comissió d'Urbanisme del 15 de febrer d'ara fa 2 anys. El jutge diu que la Via Laietana ha de qualificar-se com una artèria urbana i d'interès metropolità i no una via de barri, i per això només pot modificar-la la Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona, que és un òrgan que depèn de la Generalitat.
L'Ajuntament, ara liderat pel PSC en solitari, ha defensat aquestes obres que es van iniciar ja quan governaven socialistes i comuns i ja han anunciat que presentaran un recurs.
Pensem que són transformacions que han vingut per quedar-se i, per tant, no anirem enrere. Els serveis jurídics ara estan analitzant el contingut de la sentència, però ja avancem que recorrerem, presentarem recurs contra aquesta sentència, defensem la legalitat i la bona feina dels equips tècnics de l'Ajuntament.
Declaracions que feia la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Laia Bonet. La sentència afecta només a un tram de Via Laietana, que ja està acabat i el calendari d'obra seguirà, per tant, el previst, ara a la part de baix, ja que no hi ha cap sentència ferma que ordeni paralitzar-lo.
Des de l'oposició, també ja en resposta, el primer a fer-ho ha sigut el portaveu de Tries per Barcelona, Jordi Martí Galvis, que ha reclamat al govern que faci alguna cosa més que declaracions.
Té referit, entenem, en uns termes propis d'un govern arrogant, un govern que no accepta la realitat, que, diguem-ne, no reconeix els errors. El que fem ja de manera directa és demanar i exigir responsabilitats. No pot ser que la ciutat, els seus ciutadans, amb els nostres impostos anem pagant coses mal fetes i que ningú assumeixi responsabilitats.
El portaveu de Junts ha recordat que el seu partit ja va presentar al·legacions al projecte. Martí també ha insistit que el govern de Collboni continua amb les polítiques urbanístiques de Colau i assegura que arribaran més sentències com aquesta. Des d'Esquerra creuen que la sentència constata que el govern de Colau no va actuar amb suficient diàleg.
A tot plegat, aquesta setmana també han començat les obres per cobrir la ronda de dalt entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron. Es tracta de la segona fase d'aquesta cobertura de la infraestructura al seu pas pel districte d'Horta-Guinardó.
La primera, ja executada, s'estén al llarg d'uns 200 metres entre el mercat i l'institut, i la cara comença a permetre cobrir 340 metres més i generar nova superfície per als veïns de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera. Un cop acabada aquesta segona fase, un fet que es preveu al maig del 2027, s'hauran cobert, per tant, 540 metres de ronda. Pel que fa a les afectacions al trànsit, fins al setembre hi haurà un carril tallat per sentit entre la sortides 5 i 6.
I per últim, també a la capital catalana, a partir de l'1 de juliol, les entrades per accedir al Parc Güell només es podran comprar per internet. És una mesura que implanta l'Ajuntament per tenir un accés més fluid a les instal·lacions, evitar desplaçaments innecessaris de turistes i afavorir així la convivència amb els veïns de la zona.
Una mesura que contempla el pla presentat recentment per l'Ajuntament de Barcelona per tal de gestionar les zones més turístiques de la ciutat. El 2020, de fet, ja es va reduir l'aforament màxim anual del Parc Güell dels 9 milions de visitants estimats als 4,5 actuals. A més, l'entrada al recinte es gestiona per franges horàries, el que permet limitar l'accés i controlar també l'aforament.
Més notícies. L'arquebisbat de Barcelona emprendrà accions legals contra els autors d'un vídeo que circula per les xarxes socials en què apareix el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, i on s'especula sobre el seu estat de salut.
A través del vídeo es demanen diners per fer front a una falsa malaltia de l'arquebisbe de Barcelona. En un comunicat, l'arquebisbat ja ha lamentat l'ús de les noves tecnologies per generar notícies falses i ha desmentit la informació que apareix en aquest vídeo.
I dos apunts més abans de la informació esportiva. El primer, a Ripoll, aquesta matinada, els Mossos han disparat contra un vehicle que fugia d'un control policial. Els dos ocupants han apuntat als agents amb una arma de foc mentre s'escapaven.
Més tard, una patrulla de la policia local ha aturat el vehicle, però el conductor ha sortit corrents. Minuts després, la policia finalment l'ha pogut detenir. Els agents han trobat 12 quilos de xix a dins del vehicle.
I, per últim, una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional ha acabat amb la detenció de Carlos Navarro, popularment conegut com El Lloyas i conegut també per haver participat al programa de televisió Gran Hermano l'any 2001. Navarro tenia un ordre de detenció acusat de violència i maltractaments a la seva exparella. Un cop detingut, el jutjat d'Igualada ja n'ha decretat l'ingrés a presó.
Portava fugit des de feia 2 anys. Estava condemnat a 5 anys i 8 mesos de presó. Els agents l'han pogut localitzar, ha estat aquesta matinada, en una masia ubicada a la comarca de l'Anoia, on estava permanentment amagat i, de fet, prenia moltes mesures d'autoprotecció per evitar ser localitzat. Aquest dimecres ha estat arrestat per un ordre del jutjat penal 5 de les Palmes de Gran Canària. L'operació ha comptat amb més de 30 efectius dels diferents serveis de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I 23 obrim la informació esportiva parlant de la selecció espanyola, que coneixerà avui els seus rivals als vuitens de final de l'Eurocopa. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Encara són 5 els possibles rivals als quals es pot creuar Espanya als vuitens. En haver quedat definitivament eliminada Croàcia, que ha estat tercera del grup B, les combinacions possibles dels 4 millors tercers dicten que Espanya s'enfrontarà a la tercera del grup E o l'EFA. Això es decidirà aquest dimecres, que se celebra la darrera jornada dels dos grups, és a dir, que les travesses hi entren 7 seleccions, que són Romania, Bèlgica, Eslovàquia, Ucraïna, Turquia, República Txeca i Geòrgia.
Tot això després que les seleccions d'Àustria, França, Països Baixos, Anglaterra i Dinamarca s'hagin ja classificat aquest dimarts.
Àustria passa com a primera de grup, condemnant els Països Baixos a enfrontar-se contra un primer de grup a la següent ronda. Els neerlandesos han perdut per 2-3 davant dels austríacs. D'altra banda, França passa a vuitens com a segona de grup, en empatar-ho amb Polònia, que ha quedat eliminada del campionat. Pel que fa al grup C, el combinat d'Anglaterra ha passat com a primera classificada, tot i empatar 0 davant d'Eslovènia. També han empatat sense gols els altres dos rivals del grup, que són Dinamarca i Sèrbia.
Avui, com dèiem, tindrà lloc els darrers partits d'aquesta fase de grups. A les 6 es resultarà la classificació del grup E, amb l'Eslovàquia i Romania i l'Ucraïna. Bèlgica, mentre que a les 9 de la nit se sabrà el desenllaç del grup F, amb el Geòrgia, Portugal i el República Txeca, Turquia. I d'altra banda, aquests dies també hi ha en joc a la Copa Amèrica, l'Argentina de Leo Messi ja és als quarts de final.
El combinat albiceleste ha suat per desfer-se de la selecció de Xile, però ha acabat guanyant amb un gol de Lautaro Martínez al minut 88.
Més coses encara pel que fa al futbol. Els jugadors del Barça, Pau Cubarsí i Fermín, els gironins Miguel Gutiérrez i Eric García i el perico Joan García disputaran els Jocs Olímpics amb la selecció espanyola.
El seleccionador Santi Deni ha citat 22 jugadors, entre els quals també hi ha Àlex Baena, que igual que Fermín està aquests dies jugant l'Eurocopa. En canvi, no hi és el davanter blaugrana Ferran Torres, que prioritza la pretemporada amb el Barça. El seleccionador s'ha decantat per cridar futbolistes polivalents.
Aquí la palabra polivalencia cobra mucha importancia. Yo me acuerdo hace 10 años en la sub-17 que se hacían así, era una composición de 18 jugadores. Entonces el que era polivalente, no específico, tenía muchas más opciones de venir. Y en este caso la palabra polivalencia aquí gana mucho sentido.
Els jugadors cridats per Santi Deni es concentraran a la Ciutat del Futbol a partir de dilluns que ve. Dimecres, dia 17, l'expedició viatjarà a Bordeus per disputar el dia 18 un partit de preparació davant de l'equip olímpic dels Estats Units. L'endemà viatjarà a París, escenari de la primera trobada de la selecció olímpica espanyola.
Encara pel que fa a l'actualitat blaugrana, Rafa Márquez continuarà una temporada més, almenys dirigint el Barça Atlètic.
El mexicà de 45 anys ha renovat aquest dimarts fins al 30 de juny del 2025, després que el seu contracte finalitzés al final d'aquesta temporada. La renovació posa fi a les especulacions sobre el seu futur. En moltes fases del curs i fins que no es va fer oficial el canvi de Xavi per Flick, Márquez ha estat a les travesses per fer el salt al primer equip del Barça i en els últims dies el seu nom havia sonat per ocupar la banqueta de l'Oviedo a segona divisió. Fins al moment, Rafa Márquez ha dirigit un total de 82 partits en dues temporades amb el Barça Atlètic amb un balanç de 40 victòries, 21 empats i 21 derrotes.
Mentrestant, el club busca una sortida per Mika Faye.
El Barça treballa per aconseguir un acord amb el Porto, una entesa que depèn dependrà del valor de la clàusula de rescisió que figuri al contracte final. Pel que fa al preu del fitxatge, Barça i Porto negocien per una quantitat de 15 milions d'euros més unes variables que no han transcendit.
Paral·lelament encara al mercat de fitxatges, Abel Ruiz, que fins ara jugava a l'Sporting de Braga, passa avui revisió mèdica amb el Girona com a pas previ a convertir-se en nou jugador de l'equip blanquivermell.
El jugador format a les categories inferiors del Barça, de 24 anys, té una clàusula de rescisió d'uns 15 milions d'euros que el club portuguès hauria rebaixat pel fet que Ruiz acaba contracte el 2025. El Girona pot acabar pagant uns 9 milions d'euros, més els drets de Gabri Martínez, que acabarà jugant amb l'equip portuguès. L'operació reportarà un pessic de diners al Barça com a club formador. Al gener, diversos clubs espanyols es van interessar en Ruiz, però no es va arribar a cap acord de traspàs amb el Braga.
Parlem també del que passa al món del bàsquet. El Baxi Manresa no ha tingut gens de sort en el sorteig de la primera fase de la Champions de bàsquetbol. Els vegents han quedat enquadrats en un grup molt dur.
Els manresans s'enfrontaran amb el Niners alemany, campió de l'Europa Cup i semifinalista de l'última Bundesliga, el Tortona italià i un rival de la fase prèvia. Aquest sortirà d'una sèrie d'eliminatòries i podria ser el Benfica, conjunt que ja va jugar contra els manresans la temporada 2022-2023 i que va guanyar el Nou Congost. Els altres possibles rivals serien el Friburg suís, el Rilski búlgar, el Nokia finlandès, el Sabà d'Azerbaijan o el Dolphin suec. El primer classificat passarà directament a la segona fase de grups amb els 16 millors, i el segon i el tercer hauran de jugar un play-out a 3 partits durant el mes de gener.
Tot això en un dia en què Chloe Bibi, de 26 anys, ha fitxat per l'Uni Girona per a la propera temporada.
És una jugadora australiana que arriba del Gorzów polonès, on ha estat escollida MVP de la seva lliga. És una gran especialista en llançament de triples. Chloe Bibi és la quarta jugadora fitxada per l'Uni Girona per la temporada que ve. D'altra banda, el bàsquet masculí, Sergi Martínez, Rafa Villar i Agustín Ubal no seguiran vinculats al Barça la temporada que ve. El club no exercirà l'any addicional present en els contractes dels tres jugadors i, per tant, quedaran desvinculats de l'entitat blaugrana a partir del proper 1 de juliol.
Tot això l'endemà que la selecció espanyola de bàsquet hagi perdut contra Itàlia 84-87 en un partit amistós de preparació pel preolímpic que comença la setmana que ve i que s'ha hagut de resoldre la pròrroga.
Els de Sergio Escariolo han començat anant per sota en el marcador, tot i que aconseguien marxar el descans amb un resultat favorable de 33-28 a la represa, però perdien l'avantatge posant els italians l'empat a l'electrònica. A la pròrroga, els italians eren superiors i s'enduien la victòria. A la prèvia del partit, la Federació Espanyola de Bàsquet homenatjava Marc Gasol, que el gener va anunciar la seva retirada del bàsquet per mostrar el seu agraïment a un jugador que ha estat capdalt per l'absoluta, ajudant a aconseguir 2 ors mundials i 2 ors europeus.
Estel migdia.
I últim minut per a la informació cultural. Avui arrenca una nova edició del Festival Grec, el Festival d'Estiu de la Ciutat de Barcelona.
No escribas cartas sentimentales. serían solo para ti. No escribas cartas.
I ho fa, ho escoltem amb el concert inaugural de la cantant catalana Sílvia Pérez Cruz.
L'artista de Palafrugell ofereix tres nits al seu concert circular que comptarà amb convidats com Natalia Lafourcade, Damien Rice, Judit Nederman i Salvador Sobral, entre d'altres. Els tres concerts de Sílvia Pérez Cruz obren un programa d'actuacions musicals i teatrals que s'allargarà fins a finals de juliol a diferents espais de la capital catalana.
Doncs aquests concerts de Sílvia Pérez Cruz que obren aquest festival grec, això sí, amb entrades, ho dèiem al començar, exaurides per als tres recitals que comencen avui i que acabaran divendres al Teatre Grec de Barcelona. Nosaltres amb això acabem. Tornarem demà quan siguin les dues del migdia aquí a l'antena de Ràdio Estel. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Un dia més. Bona tarda.